categories. Hem arribat així a les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. IV3 Ràdio.
Au i do, passen 4 minutets de les 10 del vespre. En aquest divendres, avui, tenim una entrevista que ja veureu. Tenim en nosaltres, podríem dir, una veu que ja forma part de l'ADN mallorquinista. Jo diria que balear, també. La veu també d'un club, d'una afició. La veu també d'un emprenedor que no deixa de reinventar-se. I és sabeu que enguany també mos acompanya aquest estiu fent un cafico. Per tant, és un home que fa moltes coses. Avui, a l'Entre tu i jo, de Disbauxa, parlam de Jaume Colombas.
Entre tu i jo.
Jaume Colombas, molt bon vespre. Com estàs?
Bon vespre, molt bé, encantat de que m'hagis convidat i de ser aquí amb vosaltres.
I de... Mira, xerrarem de moltes coses amb tu i m'anirem una mica també a la teva infantesa, que jo m'agrada molt tocar aquest palos, no? Aquest...
No m'he d'emocionar, eh?
Si t'emociones molt millor, serà bon senyal. Però perquè te facis càrrec d'aquest tipus d'entrevista, perquè acabarem també parlant una estoneta de cafico, quina... Ara ja se te pot demanar, perquè és una pregunta que t'han fet mil vegades, el programa ja s'ha més. Quina és la platja que més t'agrada de Balears o de Mallorca, al mar?
Uf!
Si haguessis de triar.
No, el problema és que tenc un poc de sentiments trobats, per dir-ho de qualque manera, perquè una cosa és que jo consideri la millor platja de Balears, i l'altre és, per exemple, la platja que jo li pugui tenir més carinyo, que és Estrany, que és on anava jo amb mon pare i mon mare de petits.
No ha quedat res.
Que era un odissea arribar fins allà. Va de caminar 20 minuts. Quan tens 7 o 8 anys, és per damunt serena, és molt complicat, sí. No? Però Estrany m'agrada molt. Bon, anar molt nosaltres, ara amb família i de més. Jo tinc una petita camper, una petita caravana.
Que guai.
Anem a Playa de Muro.
Sí.
Que m'agrada molt també, però bueno, ara, a més, amb el rodatge del programa estic descobrint platges bestials, sobretot a Menorca n'hi ha moltes de molt guapes, i a Eivissa m'està sorprenent moltíssim.
Sí, jo, apareixia jo, que estava també massificat, festa i no,
no. Jo coneixia la cara bé d'Eivissa, però té una cara fantàstica, fabulosa, amb una gastronomia, amb un paisatge, amb unes platges, que és fantàstic. És fantàstic. I te diré una cosa que és molt sorprenent, no? Una altra platja on anàvem de petits, a la que tenc molt de carinyo, i és un poc raro, però nosaltres anàvem a Magaluf.
És que Magaluf, és vera que se'n parla molt de botellades, de punta ballena, que són 20 metres de costeta, on hi pot haver una mica d'aldarulls i tal, però les platges de Magaluf són collonudes.
Són brutals. Nosaltres anàvem... Hi ha un hotel ara que és molt modern, que té una piscina que tenia com ones i de més, que fa molt d'anys era de la Cadena Sol, que no sé si existeix la Cadena
Sol.
Sí,
que hi ha una empresa que se dedica a fer surf damunt d'una ona artificial.
Aleshores, nosaltres anàvem allà perquè mon pare era de piscina, no li agradava serena. I mon mare era de platja.
Ui, en parlarem de ton pare, també.
Aleshores, pues mira, estàvem allà que anàvem, canviàvem de piscina a platja, de platja a piscina. Enmig menjàvem fish and chips, altres de petits, no? Pescaito, que li dèiem anar del xiringuito. I era fantàstic, eren altres temps. Magaluf no era el que era avui en dia. Els treballadors dels hotels duien 20 anys o 30 anys coneixent a tots els clients allà. Clar. I, bueno, eren altres temps. I el que tu dius, jo crec que Magaluf també, com a Eivissa, té una cara desconeguda que és molt més potent que el que mos surt a 5 minuts en els diaris.
Anem a començar des principi, de la teva infantesa. Però abans de res, director de màrqueting de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Speaker del Mallorca, des de fa una dècada. També fa dues dècades, 20 anyets, que ets disc jockey. Mm-hmm. Empresari, no? I sempre renovant idees i molt capficat, no? També ara, dins la comunicació. Tant que fins i tot presentes o copresentes aquest programa amb Antònia Ferrer. Una de les imatges dolces també d'IB3 Televisió amb aquesta rialla eterna. I després parlarem, no?, d'aquesta feina. Anem en el principi. Anem en el fons de la qüestió de per què jo vaig començar a conèixer en Jaume Colombas. En Jaume Colombas és fill d'en Pedro Perico Colombas. Perico Colombas, molta gent el coneixia com a Perico Colombas, va ser un dels propulsors, va ser un dels reanimadors, no només animadors, sinó reanimadors, d'un moment on el mallorquinista estava a punt de veure com el seu equip desapareixia. Parlàvem d'aquesta època dels anys 70-80, on hi va haver una sèrie d'homos i dones que varen decidir que el Mallorca no podia desaparèixer. I la figura de ton pare sempre se m'ha contat allà que meva, no?, com una persona que va ser capaç de reunir a la massa social mallorquinista. Fins i tot quan antigament, que això hi ha poca gent que ho sap, perquè la gent va a la plaça d'Esborn, allà a la font de les Tortugues, a celebrar èxits mallorquinistes. I de perquè l'edifici Cella abans era una seu social del club. I allà varen passar coses. O sigui, no és un capritxo de... No, els mallorquinistes poden anar a la font que vulguin. No. Un motiu.
Allà, com tu bé dius, a Cella hi havia... No era una tenda, sinó que hi havia diferents associacions i el Mallorca, la seu social, la tenia allà. També hi ha una llegenda urbana que no té molt de cert, però jo crec que... Però jo m'agrada molt, no?, que a la porta de Cella, pues, amb guix a una pissarra, sí, hi havia, pues, totes les associacions que hi havia allà inscrites, no? I l'any 31, quan esclata la Segona República, pues, la gent se'n va directe cap a l'edifici de Cella, perquè hi ha una associació que se diu Real Sociedad Alfonso XIII, que és monàrquica i que s'ha abolit la monarquia i ara som republicans i hem de cremar l'edifici. Aleshores diuen que és que va salvar el Real Mallorca, o el que és el Real Mallorca avui en dia, és el conserge que hi havia en aquell edifici, que va borrar el nom de Real Sociedad Alfonso XIII i ho va canviar per Club Deportivo Mallorca, que és aquest escut del Mallorca que té un...
Ja amb una corona.
Sí. No, li lleven sa corona directament i li posen un murciélago, no?
Sí, molt per escut a l'escut del València, si el
correcte,
teniu una mica.
Correcte, correcte. Aleshores, diuen que aquest conserjeres que va salvar el Mallorca perquè hi havia una turba de gent, sí, que anava a cremar l'edifici i tal. Jo m'encanta aquesta història i sabré que hi ha un heroi anònim, no? La realitat és que un parell de setmanes antes se va inscriure com a Club Deportivo Mallorca, tal, però m'encanta aquesta història i és per aquest motiu que el Mallorca celebra allà.
Xerrant de ton pare, quins records tens tu, primers records que tens de ton pare?
Bueno,
per això l'he posat en context,
sí. Pues mira, jo, com quasi tots els nins, suposo, mon pare era el meu superheroi, no? Un poc es miralla on m'havia de fixar. Mon pare, pues, feia aquestes feines tan guais com era el tema del Real Mallorca, pues, que jo flipava en colors, no? De fer record, mira, ara te diré una barbaritat, el dia de la meva comunió... va venir en Chichi Soleil, no la Izola, i era, o sigui, per tothom, per tots els meus amics, era buah!
Estem xerrant, no?, de l'any 90, aprots?
Jo 80... No, un poc més, 98.
Tu ets del...
88.
Tu ets del 88.
El 88, 98, sí, a més en sa Supercopa, la primera Supercopa d'Espanya i demés. Aleshores, pues, un superheroi, sí que vaig tenir una infantesa, pues, molt feliç i molt bé, llavors, pues, mira... Quan un se fa adolescent, les coses canvien un poquet, no?
Clar.
I, bueno, jo era un rebel de sin causa a casa i crec que vàrem tenir, pues, una relació un poc més tirant i llavors res que no s'arreglés quan un se fa adult. Però res, molt, molt, molt feliç i una persona, record que era... pues ara ho diré, no? Però una persona capaç de fer moltes coses a la vegada. I jo crec que en aquest sentit, pues, jo he sortit un poquet amb un pare.
tantes coses com sa crònic taurí, sí. D'aquí Perico.
Sí. Sí, de fet, tenia un programa que està a YouTube, a Canal 4. Jo fa poc el vaig veure, que s'ha de Clarines i Timbales, mon pare era crític taurí, va escriure diversos llibres de toros, de fet, escriu un sobre la història d'Escoliseu, que també xerrarem un poquet d'Escoliseu i en què s'ha reconvertit, però sí, un ambient taurí, i d'ahir aquest programa se feia fumant puros a dins el plató.
Si no hi havia fum no tenia gràcia, no, era quasi legal no fumar, no? Eres al revés.
Era raro, no? Però sí, era pues molt aficionat en els toros, a que nostra, pues, aquesta afició no ha tingut una continuació amb els meus germans, però bueno, tenim aquest bon record de mon pare.
Sempre has estat així d'extrovertit i també de ton pare, o també has agafat moltes coses de ta mare?
No, som des de petit, jo m'ha agradat molt ser extrovertit. Jo li dic fes pellasso, que en el final jo crec que és una professió molt...
Pellasso, no?
Que, pellasso. Que a més per jo és una professió molt loable i molt important. Sí. Eres típic nin que a la barriada per l'estiu, si hi havia un escenari, pues, havia de pujar i fer el seu número, i en el festival de Nadal de Nadales de l'escola, pues, havia de sobresortir sobre els demés i demés, i jo l'escenari i el públic sempre m'han tirat.
Tant que te vas fer viral durant la pandèmia, pujant en el Montpeller d'un edifici fent de Freddie Mercury. Brutal.
Me trobo encara veïnats que, de fet, l'altre dia vaig anar al banc, que tenc el banc que ja són espanyolat encara, i el del banc me va dir, escolta, jo era un veïnat teu, tal, t'he de donar les gràcies, i jo sempre els he dit el mateix, allò me varen salvar, perquè era la meva rutina cada dia, un moment molt difícil de la meva vida, i jo me salvava en ells cada vespre, que tenia alguna cosa a fer, no? Però, bueno, això és el que la gent coneix. Després jo tenc, òbviament, una cara desconeguda que tenim internament, que, bueno, a casa, pues, no te diré que som tímid, però sí que tenc molt gelós lo que és la meva vida personal, la meva vida familiar i lo que som jo darrere les càmeres.
Ets jove, no? Per aquest temps passa volant, però tens fills?
Tenc dos fills, en Pol i na Laia.
Qui tots dos estan payaso com tu, com dius? Tan extrovertit, tan tirat cap endavant, de fer coses...
Són molt diferents. De fet, a vegades en la meva dona, en Estefania Xerram, que és increïble que els hagin fet tots dos i que siguin tan diferents, no? Però tenen aquest punt de pellasso, perquè sí, el nin és molt, molt, molt graciós, i la nina, pues, li encanta la música, ballar, que la miri, com balla, com posa i tal. I, bueno, supos que... pues mamen un poc el que veuen a casa, no?
Tu què veies a casa teva quan eres petit i anaves de setmaneta de ton pare o de ta mare, que anaves en el futbol? Com eren aquells moments de mallorquinisme que vas viure a casa teva els dies del partit? Com era?
Bueno, jo, a més, aquí crec que hi ha una peça clau, que és en Paco, que és el meu germà, no? Que en el final... tot germà petit.
Molt conegut també aquí, com a disjockey, o sigui, a Palma, tothom
el coneix. Constantment volia anar amb en Paco, que era el major i que feia coses guais, i ell, pues, ja era un lastre, no?, perquè era caminar més lento i tenir que comptar el nin petit i tal. Record, pues, res, molta felicitat, molta alegria, eren temps que, pues, no hi havia internet, no hi havia mòbils, nosaltres encara hem jugat a baldufes, a diàbolos, a tocar portals i anar-te'n correguent, no? Aleshores, recordo una infantesa molt...
M'encantava aquest joc, no? Jo a Buja ho feia, tocar muleta, no sé com se deia, a cada poble, però tocar una porta i partir corrents.
Clar, el problema és que quan tu ets petit i els amics i el teu germà tenen 4 anys més i fan més via que tu...
T'encalçava.
Sempre m'apleguen a mi, no? Però sí, jugar molt... molt intensos, molta música, llegir molt, jo crec que tots aquests valors els hem perdut, i en l'estiu, pues, molta platja. Mon pare i mon mare tenien la sort de... no sé com ho feien, perquè per nosaltres és impossible, però record que tots els mesos d'agost sense me n'anaven de vacances.
Què fèieu aquest mes d'agost? Què vos agradava fer?
Molta plaia, molta plaer.
Estrenc?
Anàvem en estrenc, molt, mon pare li encantava anar en estrenc. Després, pues, si no anàvem a la platja, record, pues, deures de matí i de més.
Santillana.
Santillana, vacaciones Santillana, que de més fèiem un poc, molt poquet, i llavors ho deixàvem tot per dia 10 de setembre, que tenies 3 dies per acabar el llibre que no havies fet en tot l'estiu, no?
Okay,
però sobretot
Rubio,
era...
També. Des de cal·ligrafia, me'n recordo.
Menjar, comptar l'hora per fer la digestió, que avui en dia crec que això ja no s'ha...
No, això d'esperar dues hores, tu encara és d'aquesta
sí,
generació.
Sí, i llavors banyar-te primer el canell, la nuca...
Sí,
no?
Que això
llavors...
sí que és interessant fer-ho, no? Damunt l'estómac i...
I record fer temps perquè siguin les 3 i mitja, agafar la bicicleta
i
fer
voltes.
Si no anàvem a la plaia, fer voltes en la bicicleta.
Era un altre món, un altre temps.
I jugant al carrer, vull dir, nosaltres jugar a futbol... I si venia un cotxe, pues aturar, te lleves, que passis cotxe i seguir jugant a futbol al carrer.
Sí.
És que... nosaltres, bueno, jo som de Santa Catalina, som catalinero, que en el final, si hi hagués fronteres i una mona...
Som veïnats, de fet.
Sí. Si hi hagués fronteres i una mona de propi, jo crec que Santa Catalina podria ser un país independent.
Sí.
Totalment.
Ha evolucionat molt. Va ser un barri pesquer en els seus inicis, després se va degradar molt durant un temps.
Sí, jo he viscut les dues èpoques, la darrera de... la darrera dels pescadors, un barri de pescadors humils. Llavors, i ho hem de dir, Santa Catalina fa 30 anys era un barri de prostitutes, d'estraperlo, que deien.
La part de darrera de la zona del Bar Cuba.
Del Joncat.
Exacte.
I ara, pues, jo crec que és un dels millors barris que tenim a Palma. Si és vera que, a més, jo tinc un negoci allà, pues, que hem d'intentar cercar l'equilibri entre la convivència de la barriada i els negocis, òbviament, però bueno, jo crec que segur que si tothom porta de la seva part, això és possible.
Com era la teva relació amb el teu germà, de petit?
Brutal. Vull dir, el meu germà i jo...
Quant d'anys te treu ella?
4. Nosaltres som 3 germans, na Tonina, en Paco i jo... Tonina Margalida, que és la petita, la condreta.
La condreta.
La condreta, fins que mos juntant tots i també té les seves cosetes, no? Però en Paco, sí, en Paco és el meu millor amic, vull dir, de tota la vida. A més, en Paco, en 18 anys, se'n va anar a estudiar fora a Barcelona, jo vaig passar, tenia 14 anys, ho vaig passar molt, molt, molt malament, i tenim una relació que per jo és lo normal, però quan els meus amics veuen la relació que tenc amb en Paco, pues, se sorprenen molt perquè em diuen que no és l'habitual entre germans, però bueno, de fet, ara fa poc li he telefonat que ells tenen un poc de fotut i tal. Morden que mos estimam, per exemple, que és algo...
Que difícil és dir-li a un germà, a un papà, a una mamà, la paraula t'estim. No, jo li dic molt a la meva filla, no ho dic tant a mon pare, a mon mare, i és vera que quan els papats se fan grans, tu per desgràcia ja no tens ton pare, mos en recordant de moltes coses que haurien d'haver fet, sempre pensant com dirien les coses a l'enrevés, no? Quan ja han passat. Te passa? De començar a dir més vegades t'estim, cantes?
Jo vaig tenir una època molt dolenta quan vaig sortir del Mallorca amb el despido que vaig tenir. Després, molt poc després, va morir mon pare, no? I entonces vaig tenir un...
Se
me va ajuntar tot, vaig passar una petita depressió, vaig passar molt malament, i entre altres coses, pues, aquí va ser... una època on uns obre els ulls, decideix qui sí, qui no i qui mai, no? I
aprendre llavors, a dir que no, eh?
Aprendre a dir que no i dir lo que un sent, si algo no m'agrada, si no estic a gust, si qualcú m'acaba malament, pues, sense filtros. Però per lo bo també, vull dir, si a qualcú me surt dir-li t'estim, pues ara li dic. I no, jo ho he normalitzat molt, no tinc cap tipus de problema.
En quin moment sents que el Mallorca serà un dels grans amors de la teva vida i per què comences a estar dins el grup d'animació del Mallorca? Com ve? Això abans de l'espíquer, eh?
Sí.
Com te fiques tant?
Res,
la paraula que ficar l'emplearé 40 vegades.
El Mallorca, doncs, mira, sempre ha format part un poc de sa meva vida, de sa nostra vida. Si és vera que... jo el primer pic que agafo un avió en la meva vida, tenc 9 anys I mon pare me desperta a les 5 de matí, me diu que calli, i que m'aixequi, que me vesteix del Mallorca, me fica dins el cotxe, me n'anem a l'aeroport, i me fica per primer pic un avió. Una cosa que avui és normal, doncs fa...
Això és meravellós.
25 anys o 26 anys, flipava. No, més, 27, no era, bueno, no era normal. De la meva classe, doncs, la meitat havien viatjat amb avió i la meitat no, no?
Sí, sí, sí.
I te deien, però jo he d'anar a viatjar, i esto, i...
Primer viatge amb avió amb 8, 7, 9 anys.
I d'allò vaig anar a Madrid a veure el Mallorca pujar a primera divisió contra el Rayo. Que en el Mallorca, dos dies abans, li havien apedreat l'autocar. Me'n recordo a mon pare una cabina de telèfon pegant crits, excusant-se a mon mare, perquè jo era l'únic nin que anava en aquell viatge, era un partit d'alt risc. Una setmana abans, el Diari de Mallorca havia tingut la brillant idea de publicar un reportatge, me'n recordo de tota la meva vida. La isla más paradisíaca de Europa... No, la isla más paradisíaca d'Europa contra el barrio más pobre d'Espanya.
Vallecas. Que gran barri, una ferrada de tots els nostres amics de Vallecas.
No sé qui va firmar aquest reportatge, però va, jo brillant, crec que va acabar d'encalentir el partit. No? Un partit que, a més, jo me'n record que l'any anterior no hi vaig anar, perquè l'eliminatori va ser la mateixa.
Sí.
A més, el Mallorca va guanyar dins casa i va perdre allà, i mon pare sí que hi va anar. Jo me'n recordo estar a casa meva predint en so transistor, no hi havia televisió, escoltant el partit, el Mallorca va perdre i va ser un desastre, no? Entonces,
serrant de la primera promoció.
La primera, la segona, se reparteix història, jo me vaig enfadar molt l'anterior per no haver-hi anat. Tot el Mallorca guanya 1-0.
I se reparteix història, torna a guanyar 1-0.
Golden Barbero, correcte, de corna,
de cap, sí.
De cap. I entonces anant cap allà. Bueno, drama. Ma mare histèrica i de més. De fet, jo, dins el camp, estem lo més... Hi ha una porteria que no té, que té paret, darrere de Vallecas, entonces nosaltres estem a Sagradaria, que pega en aquesta paret, i m'hauran de moure perquè des de fora del camp mos tiren pedres i de més, no? Tot això, imagina't, un nin de 8 o 9 anys allà. En el final tot surt bé, Stankovic, Carlitos arreglen el tema, perdem 2-1, sí. Però hi havia el valor doble dels gols, no?
Correcte.
Explica-li això a un nen de 9 anys, que tu has perdut...
Exacte.
I que
però,
no,
i que no.
Que han pujat.
Sí.
I jo he indignat que no, que sou tots un mentider, que m'ho estic dient perquè no plori, però el Mallorca no ha pujat, i que no, estic...
Quin drama, clar, te van...
Aleshores, jo crec que aquí neix el meu homo pel... o sigui, s'acaba... Aquí... Esta és la primera vegada que lo hacemos, no?
Aquestes... 30 de juny, primer... o 29 de juny de 1997.
97.
Sí. Ja eres el
no, 96. 95-96, perquè el 97 jugant la Copa del Rei.
98 van jugar a la Copa del Rei. No, pujam a 96-97.
96-97, és vera.
I 97-98 és la primera del Mallorca d'aquests 16 anys.
I d'aquí comença un poc això.
Som un pic una mica friqui, també, de dates.
El Mallorca jo crec que agafa una magnitud bestial. De fet, jo què sé, el Diari Última Hora col·leccionava uns banderins. Sí, te'n records?
En la
plantilla i de més.
Sí.
Aquest any, pues, escolta, el Mallorca juga un Ciutat de Palma contra el Vasco de Gama, el Real Madrid... Sí. O sea, no, el Flamengo, perdona. No, que hi havia en Juninho, que va firmar pel Madrid aquell estiu.
Sí.
El Ciutat de Palma aquell any va ser bestial. Sí. En Beltrán està, vamos, sí, eufòric. El Mallorca fitxa en Gavi Moya, en Engong, en Romero, en Palinha, que ve
després va ser un xof, però sí, sí, era
però,
la...
però des, vamos,
de Brasil. Sí.
Aleshores, ja és brutal. De fet, record el primer partit, un Mallorca-València, que el Mallorca guanya 1-0, el primer partit.
Correcte.
De Lliga.
Sí, sí.
I
gol
el
de
segon... gol de Mato, i segon se'n va a Salamanca i empata 0-0.
Correcte.
I mon pare...
Que també havia pujat a l'interior.
Correcte. Que jugava Nestelea de...
Nestelea.
De porter.
Nestelea, puños fuera, me'n recordo.
Estàs disfrutant d'aquesta xarxa ara.
Ho saps,
mateix,
eh? Sí,
ho saps. I aquí me'n recordo que mon pare em va dir, això, mig inglesa, si guanyam a casa i empatam a fora, això... I dic, què dic, papà? Aleshores, jo crec que aquí comença un poc aquest idili, i se tanca el dia que lo formalizamos bien,
sí,
és amb la semifinal de la Recopa d'Europa Mallorca-Chelsea.
En gol de Piagini aquí, aquest, també.
Aquest és el dia que...
Hi ha una imatge, no?, d'aquell fondo del Mallorca.
Clar, se presenten aquí 5 o 6.000 inglesos sense entrada,
sense,
i al final n'han de ficar 2.000 per seguretat, mouen els argentins de fondo, d'una banda a l'altra, que va ser un desastre.
Que
no?
Tenim la sort de fer un bon desplegament de seguretat, en aquell moment era la Catalina Siré, s'encarregada, l'anomenara perquè justament ha deixat la política, i recorda l'helicòptero donant voltes per...
Però bueno, també hi ha una eliminatori abans, que jugaven contra el Hearts...
Hearts of Midolian.
D'Escòcia. Que ells estaven...
Va, entrevista friki.
Hi havia sobre la tribuna coberta una sobre tribuna. Entonces, sí. Estaven allà i ells anaven amb faldes.
Exacte.
I ens ensenyaven la posta de sol.
T'he de contar una anècdota. Jo m'hi vaig ficar, se m'ha corre a ficar-me en aquell bar que duia un argentí
Pipos.
A la vora. Sí,
m'hi
vaig ficar i estava ple. De. I m'hi van canviar la bufanda. I tenia una bufanda que devia ser de l'any 30 i jo duia la nova del Mallorca, me la volien canviar. I jo deia, no, jo no vull aquesta tabola. Si sou quatre pringats, de fet, el Hertz no fa res.
No era tan fàcil.
Me vaig veure obligat.
Amb una bandera, no era anar a una tenda i això no existia.
No.
Molt difícil aconseguir aquestes coses.
Hi havia quatre cromos de empujat i ja està. I me'n record que jo no volia canviar la bufanda. La vaig canviar...
Obligat.
Obligat per por de Sant Ferran estar allà en aquell bar. Speaker. Fa 10 anys. Sí. Ha passat el temps. Com t'arriba aquesta oportunitat? Perquè va substituir...
En Cat Lluís.
Sí, que duia molt d'anys.
Duia 22 anys, si no m'equivoc.
Com t'arriba aquesta oportunitat?
Pues mira, jo ja estava fent feina dins el Mallorca i també ja tenia carrera... Duia 10 anys posant música i, bueno, jo, com ha dit jo, que som una persona que agafa molt el micro, que anima molt i de més. Aleshores, era una mala, molt mala època. De fet, el Mallorca està a punt de baixar segona B.
L'any 2017, 2018?
2015.
2015, cert.
2015, Motsalvam. Sí. Motsalvam, de fet, el partit que Motsalvam és aquell que jo debut, però ja és època on en Serra Ferrer, Miquel Coca, Jaume Cladera, Biel Cerdà, en classe n'apareix, Follons...
Motsalvam és la darrera jornada contra el Còrdoba, jo era Còrdoba, 0-0.
Crec que sí, però aquell... Bueno, la qüestió és que jugàvem un dimecres un Mallorca-Ponferradina.
Vale.
I en Pep Lluís, que és visitador metge, em diu, jo tenc una visita, tenc visita a Menorca, no rip... I, sincerament, estic cansat, me fa molta peresa, aquesta gent està apretant, estan en coses i demés, i... te veus capaç de fer-ho? Jo som molt valent, eh? Som molt valent de primeres. Aleshores, pues, oh, claro. Jo vaig passar un dels pitjors vespres de la meva vida.
Pensant i recreant el futur.
Clar, és dir... Aquella veu, i que també jo crec que va ser una veu icònica, per jo ser speaker per un nin és una cosa molt diferent. Vull dir, jo, de fet, me passa, ripa son moix, jo no me solen demanar fotos, sa gent, però és que ripa son moix és com un microclima, és com, un món a part, que ja, pues, els nins flipen amb verd de sa veu, i canta-me un gol, i por favor, i no sé què, i manda salut, i tal.
Hi ha una bimbolla, no?, de mallorquinisme, que aquí. Toca tot el pal, fins i tot que... també a l'animador.
Exacte. Vull dir, jo me'n puc anar, en la meva dona, en la meva plana, som una persona anònima, no? Però en aquest sentit...
Bé, no és tan anònim. Ara ja no.
Escolta, jo som una persona que s'aixeca a les 6 i mitges de matí per anar a fer feina. Vale? Vull dir, no som millonari, no som tal, i me'n vaig a fer feina perquè em fa falta, perquè he de pagar les coses al final de mes, no? Pues jo, joder, ser speaker era una cosa bestial. La qüestió no d'on ve, me'n vaig allà, me'n record 3 hores antes del partit, no hi havia ni la cabina oberta, però allò que fas aquí, un drama. I bueno, i com totes les primeres vegades, no?, que t'esperes que jo sigui una noche tórrida i con mucha pasión, pues bueno, pues va ser un Mallorca 1-0 en gol d'en Pereira de penalti.
I d'en Pereira, clar, qui no ha vist un partit de futbol...
Que teníem un Jaleonso representant, que és Nicola Franco, te'n record? Ostres, pues mira, en el final, te'n va, i bueno, com ha anat? Pues bé, no?
Bé.
És com el primer pic
primer dia.
Que te desvirgues, no? Com ha anat? Bueno, pues, bé, no és el que m'esperava.
Hem anat a jugar. Sí, la primera vegada de tot, mai és el primer moment.
Exacte. Aleshores, pues mira, i a partir d'aquí... Lo que havia de ser, pues, una substitució d'un dia, la veritat, jo crec que ho vaig fer bé, la gent ho va...
Aquí ets conscient que seguiràs? O només anaves
aquí
per fer-ho com un...
Encara no, però jo som una persona que dins de les obsessions, òbviament, que tenim tots i de més, amb aquest tema de punxar tal puest o tal, no... Bé, o sigui, no m'oferesc mai per anar a una banda ton loco, que me cridin d'aquí i tal. No, perquè ja ho he fet d'allò i m'he pegat les nespres que m'havia de pegar. Aleshores, aquí, pues, mira, si venia bé, me feia molta il·lusió, però bueno. Sigui com sigui, crec que en Pep Lluís fa un o dos partits més i s'acaba, de fet, estem encara a la final de temporada, i a partir d'aquí jo ja agafo relleu i la següent temporada ja començo jo a ser speaker, i d'ençà, pues, mira, m'he perdut dos partits en la meva vida.
Com és aquest moment en el que has de cridar gol? Perquè, clar, hi ha un gol. És que vos explicaré perquè ho entengueu. El futbol té, pot agradar o no, però si un ha estat aficionat d'un club, quan hi ha un gol, hi ha una reacció absoluta, automàtica,
és difícil.
De cantar. Però en el teu cas, passen uns segons fins que comences a cantar gol. Què passa pel teu cap des del moment que has gol fins que comences a cantar? Com t'organitzes? Perquè, clar, hi ha molta informació i moltes coses a treure, bueno, perquè ja... no xerrant d'un funcionari que fa de mallorquinista, és un mallorquinista que canta el gol.
Sí, és vera que no estic tot sol, jo a la cabina estic amb un tècnic de so, amb el videomarcador i de més. Jo, de fet, en el principi de lliga jo els agafo i els dic, qui és del Mallorca d'aquí? I diu, jo, tal. Oh, hi ha gent que no, jo penc a fer feina, som del videomarcador, sí. I pues, jo soy del Barça, o no m'agrada el futbol. Que
sí, no se pot tenir tot.
No, és que no m'agrada el futbol, dic, perfecte. O sigui, me bien es bien.
Clar.
Ara has de fer tot el que jo te digui. I és que és del Mallorca i dic, escolta, venim a fer feina, no?
Exacte, no?
És a dir, jo, pues, perquè ja ho fa jo, me sap greu, no? Però per això duc, sí. Som el veterano i jo ho puc fer. Pues ja ho celeb com un senyor que en el fondo nord o que està sagrada, t'has dit, jo se me'n va soia.
Sí.
A vegades esperant massa perquè som per passió pegant una carrera, no? Però això els atenc un poc a tots a vida, que si hi ha gol, per favor, tirau la música, tirau el videomarcador i de més. Si jo me veig loco, tot loco, però sé que...
tornaré, però deixeu-me la música de fons.
Deixeu-me celebrar i de més. També ve un poc en context del gol que se fiqui, no? No és el mateix,
no.
Que anirem segurament en xerrarem des 3-0 de Napdon aquella nit de Sant Joan, tan especial de 2018, que no...
Podem parlar d'aquest partit directament.
Que no un gol, escolta, Ciutat de Palma, pot ser el celebre i tal, però no és el mateix.
Passa una cosa amb aquest gol de Napdon. Estem parlant del primer ascens, després del retorn del Mallorca dels Inferns, de segona B, varen pujar a la nit de Sant Joan després de dos ascensos consecutius. El tercer gol, efectivament, el marca Napdon, parlant d'una eliminatòria contra el Deportivo de la Coruña, que se va perdre a Galícia 2-0, i és a tornada al Mallorca quan s'hagués ficat 3 gols. Mirau si és tan important aquell vespre, que mon pare no se'n recorda que dos anys que vàrem pujar, vàrem baixar i vàrem tornar a pujar. D'aquest darrer cens, mon pare no se'n recorda. A mon pare encara s'emociona...
Hi ha moltíssima gent.
Mon pare s'emociona mirant el tercer gol de Napdon. Però si vàrem baixar, vàrem tornar a pujar.
Hi ha moltíssima gent.
Com va ser aquell vespre a nivell de speaker?
Pues...
Com ho vas viure?
Bueno, jo sempre dic que aquest gol és el gol que sempre vaig somiar cantar, i és que el vaig somiar aquell vespre i que el ficava en Napdon, no? Jo me'n record la nada, pues, el Mallorca perd, nosaltres, jo tenia un bar, la tremenda Santa Catalina.
Vaig veure les semifinals en aquest bar contra l'Albacete, t'ho he de dir.
Pues imagina com està el bar, o sigui, un drama.
Ha rebatat a separat.
Pues, però sí. Ple, no hi cabia ningú. Aleshores, el Mallorca perd, ell fa l'icònic gest de fer un, dos, tres ensos dits i la setmana que ve, un, dos, tres, li feia sagrada. Jo li envio un missatge a Napdon, dient que la remuntada ha començat avui. Aleshores, el partit, pues mira, un altre partit, jo no sé quantes hores abans hi vaig anar. Era rar, jo estic a la cabina, el que te deia, amb un desvideomarcador, amb el tècnic de so i de més, i jo deia sempre la porta oberta, perquè hi ha gent que fa feina, que són els cambrers i de més, que com que van entrant i sortint dels palcos, estan les portes tancades i no... I jo sempre els dic, si voleu veure el futbol i tal, veniu aquí, jo no tinc cap problema, mentre no me molesteu molt, però sí. Aquí, les hosteses, tothom, no, per dir, d'això està obert per qualsevol que vulgui venir, inclús aficionats, si volen pujar, no tinc cap problema. Pues aquest dia no hi cabíem. O sigui, tot el personal que te puguis imaginar era allà. I el podíem veure en l'altra banda si volien, perquè els havien habilitat una zona, però volien ser allà.
Però tu ho vas viure també com...
clar, no.
Més nerviós?
Sí,
ho volies tenir tot més controlat?
No. Bueno, jo aquest vespre intent disfrutar, però sí, és que hi havia molta gent que... t'assetjava de vinga, Jaume, que ho tenim, que no sé què. Aquell estiu d'aquella temporada mon pare va morir. I va morir un diumenge.
Sí. Mor l'any de 700, aquest?
Mor l'any de 700.
Abans de pujar.
Un diumenge que el Mallorca juga aquell dia a Cádiz, un amistós, el darrer, antes de començar la lliga, i Napdon fa un gol i se fa la senyal del bigot. Aleshores, aquell vespre, he dit que intentaria no emocionar-me, eh? Aquell vespre se tanca el cercle. Jo crec que és una temporada molt especial, que és la cirereta que tanca el cercle perfecte. Ell fa aquest gest, el primer gol que fica a la temporada, i acaba fent el tercero d'aquella manera, que va ser el gol que sempre vaig voler somiar. Hi ha un vídeo que jo tenc que m'han d'agafar. Jo és que anava amb una gorra de més, me tiren mig cor de fora de la finestra, que hi ha 20 metres de caiguda, vull dir. I hi ha una persona que m'agafa, rotllo, aquest tio se tirarà.
Quan marca Napdon, en aquell moment, supos que penses en tot. Penses en ton pare automàticament.
Pensa en... Lo primer que... A més, tenia una frase que... No pot ser, 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 no pot ser. Però així...
Va ser molt màgic.
Va ser... Sí. Si hi ha... Bueno, jo som creient, pues si hi ha algo que hi ha allà dalt, jo crec que en aquell moment està teixint un poc els fils perquè s'adonarà això.
Com s'adona la vida, eh? Jo vaig perdre aquell any abans de pujar un amic meu per fibrosi quística i, a més, només vaig saber que estava malalt el darrer any, ho duia d'amagat, i va ser molt ràpid, i duia la seva camiseta que posava darrere Andrés. I va passar... Crec que hi ha moltes històries, molta gent varen viure una cosa parecuda. Mon pare, per exemple, era de viatge a Anglaterra i, no sé si ho sabeu, tu demanes un whisky a Anglaterra i te donen un...
Te posen un dosificador.
Sí, mon pare volia un tassó, clar. I te posen un dosificador. Aquí no volen fer, aquí...
I no entenen que li diguis, escolta,
no
que jo lo pago, eh?
I mon pare no sabia com explicar que ell no se n'anava del bar, que tanquen superparés i després, saps, no pot demanar alcohol a partir d'una hora, coi, que ha pujat al Mallorca, ja m'ha contat aquí a un bar de... no sé on era. Va ser tremendo. Anem a parar un poquet de música i
Venga.
Xerram de la teva faceta d'empresari, també.
Diu, jo me moria per dir-te, per ballar junts damunt el palco mentre tocava la canció de verano. Les 3:30, les festes del poble, en aquesta hora ara tot ja me sobra. Vaig ser darrere i després me retir. El tercer grup de verbena tocava, el xipiron per tercera vegada. Ara sí que era hora d'anar a dormir. Canviar de cançó i just davant jo tu ballant un racó i mentre sonava la
La canción del verano de O.R. Per què t'agrada O.R.?
He fet un remix, a més, d'aquesta cançó que ha quedat espectacular, que, a més, a ells els ha agradat molt, que és un... És un merengue en mallorquí.
És un merengue en mallorquí, sí.
És un merengue en mallorquí amb aquest ritme. Pues mira, primer perquè m'agrada molt. Tenim una connexió, jo crec que especial, sobretot amb en Pau Franc i en tota sa banda. Ho fam superbé, vull dir, ja som fan d'aquest grup abans de poder conèixer-los i tocar amb ells i tenir aquesta segona joventut que el món de la música m'ha brindat. Però sobretot perquè a mi m'han ajudat en el principi gent que no tenia per què fer-ho, i jo crec que les bandes locals, els DJs locals, els artistes, els pintors, els escriptors, els poetes balears, ja no només de Mallorca, pues, han de tenir recolzament. I crec, i ho dic en sinceritat, que és una responsabilitat nostra, que tenim un poc més d'influència i de fama, de lo que tu li vulguis dir, de recolzar aquests artistes. Ells ja no ho són, ja són consagrats, però sí. Qualque dia varen ser emergents i els han de recolzar.
Quan tenen emergents, jo vaig tenir la sort... A un lloc de poder escoltar en Pau d'una forma molt íntima, perquè és vera que a vegades parlem de grups, no? Així en general, però jo recordo en Pau tocant en el piano i en la seva veu, i la veritat que és un tio que transmet i hi ha molt de talent musical a Balears, eh?
Sí, en Pau, a més, jo
És molt guai, en Pau.
I en Pau és molt guai, a més, i és una persona superintel·ligent.
Molt agut i intel·ligent.
És molt, molt, molt intel·ligent. I a mi això l'admir profundament. Aleshores, jo crec que duen un show molt, molt bo, molt guapo. Crec que ara mateix s'ha estat de sa música o de ses bandes mallorquines, com Son Negre, com es Mut, com es Changuito, O.R., Antonio Font, que ha tornat, que varen ses cap de cartell del Mallorca Live dijous. És a dir, això era impensable. Jo crec que este himne Maria Heina, Maria Jaume, Fades, en Marc Seguí, en Xavi...
Aina Sanoguera, també, que la van entrevistar l'altre dia.
Que estem en un molt bon moment musical a les Balears.
Tu deies abans, m'has dit una cosa, i la volia recollir i la tenia en compte. De fet, ja ara ja m'estic voltant el guió, perquè no m'interessa. A vegades demanant coses o esperant resposta per contestar, i jo m'estim més escoltar per entendre. Per tant, ara ja s'entrevista, ja se me'n va cap a una altra història. Has dit abans, jo he de fer molta feina, he de fer moltes hores per guanyar dobbes, per viure. I és vera que fas moltíssimes coses. Tu sí que ets una persona ja coneguda a Balears. Tu vas en normalitat en els jocs? Sobretot de vespre. O ja ha arribat un moment que... Perquè tu coneixes tanta gent... Jo mateix, per exemple, si jo te veig per el carrer a les 10 del vespre a un local, vendré a saludar-te, intentaré fer de saludar-te...
No, vendré jo.
O...
Vendré jo.
Tu vas, també?
Sí.
Estàs fart? Aquí, vull dir...
No, sé que està farta és la meva dona. Vale. A vegades que em diu, si vas a estar parant-te cada 2 minuts, no vengo. I, bueno, és d'acord, va ser la meva dona.
Sí, també es te la diu.
Avui ho intent. Però... Sí, jo, de fet, hi ha gent que se sorprèn perquè els salut, jo que sé, si te connecta salut, si te veig. Sí. I cap problema. És vera que ses verbenes, pues, a qualque moment, ara em vaig fer una son cervera que m'han de treure quasi per la porta de darrere, que sa gent i fotos i tal, i el Mallorca, i no sé què. Jo, de més regal que mirates del Mallorca, els atiren els públics, els verbenes i aquestes coses, sí. I la gent disfruta. Jo som una persona normal, vull dir, som un pare, els que ho torno a repetir, i m'aferren això perquè és que... Tenc esculpelat jo d'això, fa 20 anys que porto música, els he vist passar tots i n'he vist caure molts d'aquests flipats. Aleshores, jo crec que me fa molta por convertir-me en una cosa que no... que no som, vull dir, jo som una persona normal, que no sé, si te demana, jo puc estar sopant, m'ha passat, estic sopant, i te demano una foto, mentre estàs menjant, pues, jo m'aixec i em faig la foto, vull dir, no me molesta.
En aquest ambient no te molesta, però en els nocturns de festa, quan estàs en els teus negocis o de marxa, perquè tu quan estàs de marxa no saps si estàs fent feina o no, moltes vegades.
No,
estàs...
el problema també hem de saber pues, que de vespre...
Parlant d'una persona que té negocis de restauració
nocturn,
i de bars...
Sí, nocturn, de vespre hi ha un component que no l'hem d'obviar, que òbviament pot ser que és l'alcohol, vull dir, que a més socialment el tenim superacceptat, això és...
Tot i que és un problema, van tenir també en Tomeu Català l'altre dia.
És un problema, i això és un element eufòric que sa gent, doncs, al vespre te saluda o te diu unes certes coses que no, lo millor de dia no ho fan. Doncs lo mateix, duc 20 anys amb això. Mm. O bé de torear. I hi ha molt maleducada, també, eh? És a dir, jo estic fent feina i pinxant una boda i te venen i canvies la cançó perquè això, no sé què, perquè tal, i fot-me paquito el xocolatero.
Te coneix aquesta gent? Que quan fan això?
Sí, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Jo els hi demano si el fotògraf o el cuiner li han anat interdint-li com havien de fer les fotos, solo millor, que no en té que me deixi fer feina. Vull dir, una cosa és que me venguin amb una petició, amb una suggerència que jo els accept perfectament, i jo si m'encaixa, pues, ho pos, sí. Però si estic posant el Free From Desire i el Leire, pues pa aquí tot el xocolatero, a mi ara mismo no me va encajar.
Ara les posaria.
Pues una sevillana.
No se vol de ser cosí.
Quan jo vagi a fer un que la transició d'un estil cap a l'altre intentaré ficar-lo, però bueno, i això era un consell que dono a tothom. Quantes més vegades demaneu un DJ una cançó, menys possibilitats hi ha de que la posi.
Per tant,
jo si me demanen tres vegades, ja dic, escucha, que no la tenc.
No la tenc?
No la tenc. No me la vaig
a... La tenc i també has de fer clic.
No la tenc.
Però no la tenc. Has après a dir que no.
Sí. He hagut d'aprendre a dir que no, ara cada pic més. De fet, l'any passat vaig tenir un boom de feina molt visti. Enguany, llevat d'avui, De fet, d'aquí 2 hores i mitja començaré a punxar a Sa Ràpita,
oh,
a les festes de Sa Ràpita. Llevat aquest divendres, no faig feina cap divendres.
Fins quan són les festes de Sa Ràpita?
Pues Sa Fortes, aquestes avui.
A Sa Ràpita, esteu ja molt per allà, perquè he viscut de 8 anys a Campos i conec les festes.
Sí, 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 sí. Hi ha un pic entre les festes de Sa Ràpita i les de Sa Colònia, que són la primera setmana d'agost,
sí,
no?
Sí. Però i te'n vas a...
No he anat mai, tinc moltes ganes ara en sortir d'aquí d'anar cap allà i de disfrutar. Mm. Però, bueno, per exemple, no faig feines divendres i és difícil entendre que no es perdot bé, no vull fer feines divendres.
Tu un dissabte o diumenge te'n pots anar a la platja amb el teu fill i la teva dona?
Diumenge és obligat, sí o sí. Inclús hi ha dies, doncs mira, aquesta de Son Cervera, vaig acabar a les 6:30 de Son Cervera, vaig arribar a Can Ostre a les 7:40, vaig ficar la clau sense fer molt de renou, dient que no se despertin, que no se despertin, vaig obrir la porta, papa, papa, no.
Jo volia dormir un poc.
Aleshores, maleta i cap a la playa van dormir un poc i tal. No és lo seu, però és que si no...
Has de recuperar.
És un dia perdut i si un dia tenc jo per estar amb la meva dona i el meu fill, pues es diu menja. I els divendres pues intent, si no faig feina, pues anar a fer alguna cosa amb família, anar a fer una volta, ara pues que són les fires i festes i tal, pues anar amb els nins i demés i intentar aquest equilibri dins tot el que faig, pues jo cada dia intent cercar temps per dues coses per jo molt importants i vitals per dur ritme que duc, que una és fer esport, de fet venc de fer esport, i...
Quin esport fas?
Ara estic fent molt d'aerox.
Hyrox és tot això que sigui força i aixecar coses.
Moda, sí. El crossfit que sempre m'ha agradat. Si et cert que he d'anar amb un traductor, amb un diccionari traductor, perquè...
Tot són paraules rares.
Jerk, blue press, débil, intestine... Què m'estàs dient?
No sé, digue'm bota.
O remo.
Remo, sí.
Claro.
És per això.
I jo, encara, perquè ara tothom amb aquesta febre del Hyrox i tal...
És que me fa molta ràbia, gent que diu, no puedo venir, tengo Hyrox, Hyrox, Finlandsman. Què m'estàs contant?
Jo segueix fent Spartans.
Exacte.
M'agraden fer Spartans, les carreres d'obstacles a la muntanya. Això és el que més m'agrada.
Ah, mira.
Perquè futbol ja no...
Jo vaig intentar... No, sí, 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 sí. Aquesta setmana, que va ser? Dilluns, vaig anar a jugar, encara em fa mal el bessó. Esquerra, vaig notar... No, que has notat? Una estiradeta, no? Directament.
Com un fol, eh?
Com un fol, sí, com un... Això, mira-ho. Això va ser el meu bessó.
Me sap greu dir-te que estàs...
Estic fotut. Jo venia de córrer maratons, imagina't. I jo, això de córrer
jo
per
no
muntanya...
Jo no he corregut mai cap... El que es corre començar fa poc. Ah? Me fa moltes ganes.
L'arte que enganxa, jo vaig estar 10 anys, federat i tot.
M'apareix loable. És a dir, que pugueu córrer 42 quilòmetres, 21, fer carrera de muntanya...
Del deporte també se sale.
En el final jo crec que és una batalla mental que per jo, de veres, admiro molt a la gent que és capaç de fer això. I ojalà, tant de bo, jo pugui córrer una mitja marató en qualque dia.
Més enllà de córrer una mitja marató o una marató, què t'agradaria fer que encara no has fet? Que sorprenentment en Colombas no ha fet.
Escriure un llibre.
Has tingut un fill, has plantat un arbre, també,
sí.
O no? Sí, veus, ho has fet. Escriure un llibre.
M'agrada molt llegir. Som molt lectors, som un devorador de llibres.
Amb què estàs ara, per cert?
Pues ara he acabat Cuando era divertido, de Eloy Moreno, que és bestial, xerra un poc d'infidelitats... És un llibre que jo he hagut d'aturar de llegir perquè m'he posat nerviós.
Sí?
O sigui, bestial. I ara estic... estic amb Michel Albom, que és de Martes con mi viejo profesor, que és un altre llibre molt visti, és una vivència seva que bon visita cada dimarts un professor seu que té esclerosi lateral amiotròfica que s'acaba morint i que cada dia li dona una lliçó. Aleshores aquest ha escrit un llibre que és Les 5 persones que te vas a encontrar en el cielo i comença amb un par d'atraccions a on hi ha un accident i un tècnic de par d'atraccions a mort. Aleshores
m'apassiona
i sempre he somiat amb escriure un llibre, amb escriure una novel·la.
Seria un llibre de memòries?
No, una novel·la.
Una novel·la.
Jo tinc molt de món interior i...
Jo ara estic a Mercedes Redondo, un llibre de Mercedes Redondo que se diu Les que no duermen, i també som de molt de novel·la negra.
Pues mira, Novel·la Negra no té res que veure, però m'han regalat, en Llorenç Salvà, un abogat, m'ha regalat La llamaba en padre, d'en
vale.
Carles Escafat Crims.
Sí.
Lo que passa que és...
Bueno, es feixuc.
Es feixuc. Si tens fills, es feixuc i aquest l'he percat. Tens la capacitat de poder llegir dos altres llibres a la vegada, eh? Vull dir, sí. Tenir dos altres llibres en marxa...
Jo m'agrada tenir dos, no molts, però un que és de base, no?, que vas fent sobretot per vespres, que normalment és més gruixades, sí, sí. I després tinc un altre que pugui manejar la platja
jo
o...
Jo tenc amics que em diuen, però m'encantaria fer-lo, no, com ho fas? És que jo m'encantaria...
Sí.
Però, saps llegir? Sí, agafo un llibre i llegeix. És dir, jo què sé... Hi ha una novel·la de Núria Roca, la presentadora, sí, sí. Que se diu Los caracoles no saben que són caracoles,
sí.
Que rius però per els colzes, eh? Que, per exemple, per començar...
Ah, i és de Núria Roca. Ah,
mira, mira que, no, que ja no. No pensava que... I rius
en canvi,
molt.
Sí que he llegit el seu home, d'en Juan del Val, que sí. Me pareix sí. que escriu superbé.
I d'ella en fa un, aquest, a més té un capítol bestial, és una dona que se separa perquè som li posa les banyes i no sé què i tal, que aquella pues, comença a tenir una vida sí. social ajetreada, ho direm, sí. I se queda embarassada. I no sap de qui és. Aleshores,
a partir d'aquí...
A partir d'aquí
és un desconeixement. Anem a xerrar 5 minutets de Capfico. Vinga, avui s'ha matat ja sí. segon programa. De fet, mentre nosaltres estàvem atent ara aquesta entrevista, vosaltres ja teníeu programes gravats i, per tant, ja...
Sí, perquè ho gravàvem de matins, òbviament.
Clar, exacte.
Ja sol, sí. gravat.
I ara fa... Idò, sí, ja fa uns minuts que ha començat aquest segon capítol, ja poden dir amb aquí?
Sí, tenim en David Ordines.
Sí.
Bueno, mos picam n'Antoni i jo. Ella du en David Ordines i jo, per contrarrestar, m'enduc Antoni Arrac i Rebessons. Ha dit tot l'equip de el camp de Biopest.
Com ha estat? Com ha estat l'experiència de gravar
això? Aquesta darrera pregunta que m'has fet abans de que m'agradaria fer, si me l'haguessis fet fa dos mesos, t'hagués dit fer un programa de televisió, que també em feia molta il·lusió. No havia fet mai televisió.
Un somni complit, idò.
És un somni complit, és una cosa que sempre m'ha agradat. Jo crec que la televisió és cultura. D'una altra manera, això és entreteniment pur i dur. I molt content, molt bé, és un programa de més pues, d'estiu, de cachondeo, d'entrevistes a personatges famosos de Balears. És un programa que no du molt de guió, cosa que a mi m'ha bé. Jo si...
A tu te va bé que te donin sa idea, si ja saps de què xerres, ja tires.
No m'havia vist mai per televisió, havia fet quatre coses d'entrevista, sí. d'aquestes i tal, però divendres passat me vaig veure, crec que no ho vaig fer tan malament, a part que hi ha coses que sí que...
Jo he vist un bocí i me va agradar.
S'han de polir, crec que és divertit, crec que entretenc, que et se funciona.
Sí.
Aquest és un programa que s'ha fet moltes vegades, sí. aquest format, però sí. supos que funciona, perquè sí. el tornen a fer, no? I després, però, bueno, que passen coses, de fet, farem un poc d'espoiler, però me'n vaig a una playa de Pollença amb els Rebessons i hi ha bandera vermella.
I et fiques?
I hem de seguir... No.
Ah, vale.
No
sabia si l'espoller era que no mos podien ficar i mos van ficar.
Acabam fent un Capfico. No la mà. Però hem de cercar una alternativa, fer una telefonada en Salt i Taure, que té un restaurant, un hotel davant, i mos arregla.
Heu gravat amb famosos de Balears, com en el primer programa... En
Casta,
en Campos... Sí. I amb gent que no hi ha manera de que se fiqui dins aigua durant l'estiu, que vos han dit és que jo no m'agrada la mà.
Sí, 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 de fet, en Joan Campos,
sí.
en els primers programes, si te fixes, dus les cames blanques, no lo següent, cari se li bon els ossos.
Color lluna.
I ell no, que ell no és de plaia, que ell és de vespre, i que el dia següent, quan s'aixecava, no s'anava a la plaia, com, no. Llavors, ja, feim en Miquel Montoro. Miquel Montoro no és de plaia.
No.
Fem un Capfico, però no anem a la mà.
I Estretor no el pot ficar.
Per favor, però té un safreig. És a dir,
oh, que gran.
Fem Capfico de puestos a bon... A bon
molt no. bé.
Però sí, hi ha famosos que no els agrada la mà, però bueno, s'estiu no és només anar a la plaia.
És així. Hem d'anar acabant, perquè hem fet així mateix 55 minuts d'entrevista, que estem passa volant.
Des de que som pare,
sí.
el temps passa volant, els anys es tancar i obrir d'ulls i tot passa, però a l'hora del banyito i el sopar no arriba mai, eh?
No arriba mai.
Passen els anys volant, sí, serà per tu, jo cada dia.
Cada dia.
A les 5 i mitja ja estic mirant de rellotge quan queda per fer banyito.
La darrera pregunta, què fas aquest cap de setmana?
Pues aquest cap de setmana...
Sí, demà i diumenge.
Avui som a...
Avui
som a Sa
Ràpita.
No?
Sí.
Demà vull anar a veure Sifar.
Oh, que grans.
El concert de Sifar. Llavors punxa la Gran Verbena al Cudi, que és un event gratuït, que hi ve en Fran Perea, i acab punxant una boda. Farem mitja jornada.
Idò, m'agrada veure-te amb aquesta energia. Tenia ganes de fer-te una entrevisteta. Jo sí que són d'aquestes persones que a vegades no va a la persona per saludar si veig que estan revoltats de gent, però m'agrada que hagis contat tantes coses. Moltes les has contat.
Ha anat bé.
Ha anat beníssim.
Ha anat beníssim.
Ha anat beníssim. Jo he disfrutat molt i és una entrevista que tenia ganes de fer. I mira, l'excusa ha estat segurament el Cafico, però no hem xerrat res, hem fet una pinzellada de 3 minuts perquè m'interessava més la persona i...
Yeah.